5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb la pinya que fa possible que això sigui factible. Encapçalada pel Toni Olivella, el cap de colla, que és el que porta tots els aparells, així, micros i potenciòmetres, amplificadors i tal, ajudat pel Marc Pujol, indubtablement, però també amb el suport de la Goretti Martínez, que és la que, un cop acabem de fer tot això, doncs ho posa a les xarxes socials, a la pàgina de Ràdio Televisió de Vilafranca, i vosaltres allà podeu anar a consultar a veure si allò que va passar el 14, aviam com ho explica el Morgades, allò, vale. Ja sabeu, però, que sempre comencem amb una cançoneta.
See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know that she'd been sitting there and crying over some sad and silly late, late show. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad, but what the heck. Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing, she went away. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Now all I have is memories of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved. And see the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. And I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig.
2 de maig de 1982, el dia de l'inici formal de les hostilitats entre les forces britàniques i les forces argentines a la dita Guerra de les Malvines. I dic guerra de la, i dic dita guerra de les Malvines, perquè no hi va haver una declaració formal de guerra. A part d'això, hi va haver-hi un consens entre Anglaterra i Argentina i també la comunitat internacional presidida pels Estats Units de Ronald Reagan de que allò acabés sent o fos un conflicte local, és a dir, que no passés, que no anés a més, que no anés a més. De fet, això venia perquè a Argentina, com sabeu, hi havia hagut un procés que ells en van dir eufemísticament de reorganització nacional, quan en realitat va ser un cop d'estat, que es va produir el 24 de març de 1976 i que va derrocar la presidenta María Estela Martínez de Perón per posar com a president en Jorge Rafael Videla, que 4 o 5 anys i més tard, l'any 81, doncs ja va començar, per dir-ho d'alguna manera, a fer figa, va haver de ser substituït per Roberto Viola, que va a la vegada ser substituït per Leopoldo Galtieri, és a dir, que els militars no estaven tan units com semblava i van començar a tenir tot això. Però tot això, totes aquestes baralles venien ja de que l'Argentina estava amb una crisi econòmica absolutament brutal. Penseu que hi havia una inflació del 140% cada any a l'any 1981 i, per tant, a més, hi havien protestes internacionals, inclús internes, contra l'abús contra els drets humans, de violacions dels drets humans, amb milers de morts i, sobretot, aquells els desapareguts. I el govern militar va pensar que el tema patriòtic de les illes de les Malvines, que, com sabeu, eren angleses però ells, o britàniques, però ells consideraven que havien de ser argentines, doncs que això desviaria l'atenció de la gent. I, de fet, hi havien negociacions diplomàtiques que Argentina, els generals, per poder escapar-se de la pressió creixent, doncs van trencar l'any 1900, el gener de 1982, començant a planificar la invasió de l'arxipèlag pel mes d'abril. Però la societat civil es va avançar i el 19 de març un grup d'argentins va desembarcar a les illes Geòrgies del Sur, que no són pròpiament les illes Malvines, però estan allà a prop i també eren de possessió anglesa, van hissar la bandera argentina i es van posar a cantar l'himne nacional amb una mena d'invasió simbòlica, no? Llavors, la flota britànica va rebre l'ordre d'expulsar-los, va anar cap allà, però llavors els vaixells militars argentins es van posar pel mig i van dir, si voleu, passeu, i els anglesos, prudentment, diguem d'alguna manera, es van retirar. Això què va suposar? Va suposar que els argentins s'envalentonessin, la bandera d'Argentina va passar a ser la bandera oficial, i com a fet simbòlic, els cotxes van passar de circular per l'esquerra, com que era Gran Bretanya, havien de circular per l'esquerra, van passar a circular per la dreta. Perquè Argentina va pensar, perquè, de fet, Anglaterra, Gran Bretanya, l'any 1981 havia retirat la ciutadania britànica als malvinencs i els de les illes aquestes que van resultar envaïdes, aquestes Geòrgies, no? Els havia retirat. Llavors Argentina ho va interpretar, o ho va voler interpretar, com que Gran Bretanya es desentenia de les Malvines i van dir, calla, aquesta és la nostra, i anem a d'això. I una mica va passar, perquè quan després els argentins ocupen aquestes illes, els britànics els agafa de sorpresa i, sobretot, els agafa pensant que estan molt lluny i que com faran arribar els avituallaments i com d'això. Logísticament se'ls fa difícil fer un contraatac militar. La senyora Thatcher, però, ràpidament també posa fil a l'agulla, crea una armada especial i comença a pensar en recuperar aquelles illes a partir de la illa d'Ascensión, que està a prop de Santa Helena, que allà hi posa una base d'aviació. Per què? Perquè així estan més a prop del lloc dels fets, no? Mentrestant, Argentina també té altres conflictes, perquè està en conflicte amb Xile per unes determinades illes, i resulta que el Pinochet apoia els britànics en contra dels argentins. Bé, en qualsevol cas, diguem-ne que Argentina va quedant així com a més aïllada. I, de fet, els britànics, al final, adopten el 21 d'abril de 1982, envaeixen, recuperen, d'alguna manera, la illa Geòrgia, però com que fa mal temps, doncs, bueno, han d'esperar un temps, tornen i tal, però al final s'instal·len allà, ja ho tenen tot preparat. Un cop aquesta illa està alliberada, estan a 4 passos de les illes Malvines, i per això, el dia 2 de maig, com dèiem al començament, la flota britànica inicia les hostilitats contra Argentina, ni més ni menys que enfonsant un vaixell argentí, el general Belgrano, i fent que l'armada argentina es retiri. El 4 de maig els argentins també enfonsaran un destructor britànic, però ja està clar que la guerra està perduda. De fet, el 21 de maig els britànics desembarcaran a les Malvines i a l'11 de juny començaran l'atac a la capital, que s'acabarà rendint el mateix dia, 14 de juny.
L'exèrcit que vindrà no voldrà medalles, no farà soroll de sabres ni canons, no jugarà brut amb cartes marcades, no tindrà sang assecada en els seus sous. L'exèrcit que vindrà serà de rialles, de gent com ple d'alegria, els carrers. No farà la feina bruta dels altres, no tindrà el pes d'un passat tan indecent.
De maig de 1949, el dia que els nord-americans llencen a l'espai el seu primer coet sonda, que no n'hauríem de dir espaial, bé, és igual, el que bategen amb el nom de Viking i que arribarà a uns 80 quilòmetres d'altitud. De fet, però, la producció de coets, ara explicaré aquesta introducció una mica estranya, la producció de coets als Estats Units comença abans de la Segona Guerra Mundial, de la mà d'en Robert Goddard, que crea motors de combustible líquid, però no acaben de trobar-hi el kit. I quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, com que els alemanys estan derrotats i els alemanys no han tingut temps de llançar la seva gran producció de coets V2 sobre Anglaterra, doncs els aliats ho capturen, els americans se n'emporten un bon feix, una bona quantitat, i se'ls emporten cap als Estats Units. I aleshores comencen, l'any 1945, comencen a estudiar aquella tecnologia i, naturalment, la tecnologia, els coets, avança molt. Però deia que els coets espaials, que no sabem si ho eren, si no ho eren, perquè, evidentment, hi ha una intenció militar al darrere, és a dir, aprofitar tot allò que han pogut caçar dels alemanys. Però, al mateix temps, com que teòricament arriba un temps de pau i s'ha de fer investigació científica, doncs també es comencen a plantejar finalitats científiques com ara l'estudi de l'alta atmosfera, la predicció del temps i aquestes coses que, clar, necessiten també d'algun coet que enviï els aparells cap allà dalt, no? Llavors, què passa aquí? Doncs que l'exèrcit finança el laboratori de propulsió dels motors aquests de combustible líquid i creen un coet nord-americà abans de que arribin els V2, el Corporal, però que fan volar l'any 45, però amb finalitats, diuen, amb finalitats científiques, però en realitat el que estan buscant és un míssil de més abast i potència amb finalitats militars, i allò no va. Però quan incorporen els V2, quan comencen a estudiar la tecnologia dels V2, diuen, carai, això sí que va bé, perquè tenen potència, no? Però clar, el número de V2 és limitat. I el 1946, quan ja veuen que bueno, estan fent proves i van gastant coets, opten per fer un altre coet, l'Aerobi, que no dona totes les prestacions que li reclamaven, i per tant es diu, escolta tu, va, deixem-nos estar de punyetes amb el que hem après dels V2, anem a construir el nostre propi coet, anem a dissenyar un coet que tindrà una sola etapa, és a dir, no hi haurà aquesta, això que fan ara, que primer és una etapa, després una altra i tot això, i que sigui capaç d'emportar-se doncs, 300 o 400 quilos de material a, com a mínim, 152 quilòmetres d'altura. El senyor Milton Rosen, que és l'autor d'aquest projecte, el bateja com a Viking, i diu, bueno, aviam, la companyia Glenn Martin, que ens construeixi els coets, per dir-ho així, mentre que la Reaction Motors, dues companyies americanes molt vinculades al Departament de Marina de l'Exèrcit, la Reaction Motors ens construeixi els motors. Totes dues empreses diuen, bueno, pues sí, vale, endavant. Escolta, doncs mira, hauríeu de fabricar-ne un contracte, fan un primer contracte per fabricar 10 coets. El que busquen, què busquen els promotors de tot això? Que el motor sigui més petit i que el coet continuï tenint empenta. Se'n faran dues versions d'aquest coet. Se'n dissenyaran i se'n faran dues versions. La primera, dita llarga, és un coet que fa 15 metres de llarg, pesa 4 tones i mitja, mentre que la segona etapa, que serà l'etapa curta, el coet només farà uns 13 metres, pesarà la meitat, però serà molt més potent. I serà molt més potent perquè el motor serà substituït per un motor d'etanol i oxigen líquid que permetrà doncs, alleugerir el dipòsit de combustible i, per tant, fer que allò pugui tirar amunt. Com diem, el contracte original preveu fabricar 10 coets, al final, però, seran 14. Els 10 primers destinats a fer doncs, això, experiments a l'espai, i els dos últims, 10 que seran 12, i els dos últims destinats clarament amb qüestions de tipus militar. No? Per què? Perquè la cursa a l'espai encara no ha començat i la cursa a l'espai serà l'excusa per poder fer tot això. El primer Viking, com ja hem dit a la presentació d'aquesta efemèride, es llença el 3 de maig de 1949 des de la base de White Sands i fracàs total. No arriba, sí, a 80 quilòmetres, però s'atura la propulsió abans d'hora i, per tant, el coet fa figa. Hi hauran encara més versions llargues, la segona tornarà a ser un fracàs, la tercera serà també un fracàs perquè, a més, afegirà problemes d'inestabilitat, però a la quarta anirà la bona, el quart coet arribarà als 80 quilòmetres d'alçada i, per tant, serà un èxit, però que ràpidament serà superat per el cinquè coet que es llença, encara de la versió llarga, que arribarà a 174 quilòmetres d'alçada. Llavors, aquí entren amb una mica d'eufòria i el sisè coet també torna a ser un fracàs, però aquest ja no perquè no arribi o perquè li falli el motor, sinó perquè no té estabilitat, és a dir, perd la direcció i per comptes d'anar amb un bavall. No? El darrer de la versió llarga, en canvi, arribarà a 219 quilòmetres, serà un èxit perquè és un nou rècord d'altitud i això ja va bé, i llavors és quan es plantejaran la versió curta, que, ja dic, serà més petita, però que arribarà fins als 250 quilòmetres sortint de l'atmosfera, poguent tornar a l'atmosfera, fent fotografies i tal, i que llançarà l'últim dels seus coets el 4 de febrer del 1955, passant després a ser la primera etapa de la llançadora Vanguard, que aquesta sí que ja té voluntat espacial.
sense el temps, t'he vessat la llum sense pensar en res. Hi ha mil coses més que les que pensem. Quan sortim de dins és quan ens trobem.
A la setmana, amb Francesc Morgades.
4 de maig de 1980. El dia que mora a Belgrad, la capital de l'antiga Iugoslàvia, el cap d'estat Josip Broz, més conegut per Tito. Josip Broz era un noi d'una família molt humil que va anar a l'escola primària perquè de fet hi podia anar, però que ràpidament va començar a treballar de pagès, després va treballar en un restaurant i als 15 anys va entrar en un taller mecànic on va aprendre l'ofici de serraller. Ja amb aquesta d'allò, el noi va, amb aquest ofici après, doncs va voler, diguem-ho així, fer món, veure món, i als 19 anys se'n va anar cap a Viena. Allà, més o menys, va intentar fer alguna feina, però va veure que allò estava difícil i el 1913 es va enrolar a l'exèrcit austríac. I va arribar a suboficial durant la Primera Guerra Mundial. Els russos el fan presoner, el tenen a les presons, recordem que Rússia ja ha esclatat la Revolució Comunista, el tenen a la presó, allà sembla ser que el noi es fa càrrec de les idees de la Revolució Russa, per dir-ho així, i quan l'alliberen, l'any 1917, torna a Croàcia i funda el Partit Comunista Croat, una organització a mig camí entre el sindicat i la política. Naturalment, ràpidament el sistema el fitxa policialment, vull dir, i l'empresonen del 1928 al 1933, que el deixen anar, i llavors ell se'n va cap a París, i a París s'enrola a les brigades internacionals i ve, per tant, a lluitar amb la Segona República Espanyola a la Guerra Civil, amb les brigades internacionals, vaja. Quan les brigades internacionals han de tornar a casa, ell torna també a casa seva i és nomenat secretari general del Partit Comunista de Iugoslàvia. Quan comença la Segona Guerra Mundial i a l'abril de 1941 les forces alemanyes del Hitler envaeixen Iugoslàvia, ell és el primer que posa en marxa un moviment de resistència armada, la resistència, diguem-ho així, no? Els partisans. El polític Buró li dona confiança, li deixen que faci, el nomenen cap militar de les forces d'oposició als hitlerians, i ell comença a fer accions que ara podríem dir terroristes. La primera, el 22 de juny del 1941, doncs, ataca un tren alemany i comença doncs, aquests atacs antifeixistes, no? Què fan els partisans, concretament? Formen uns exèrcits que es van movent per Iugoslàvia i que implanten de manera temporal, perquè després hi van els alemanys i ho arreglen, implanten petites zones, implanten la democràcia o la llibertat, diguem, alliberen parts del territori, van fent tot això. Primer, els aliats s'ho miren així com a molt... no els hi agrada gaire, però després veuen que això ja els hi va bé i, per tant, diríem que d'alguna manera l'ajuden amb bombardejos, l'ajuden amb treballs previs, quan ell diu, bueno, doncs vull sabotejar tot això, doncs no pateixis, nosaltres mitja hora abans bombardejarem, després podeu entrar vosaltres. Bé, fan totes aquestes coses. I clar, quan s'acaba la guerra, ell ja ha pogut treballar, ha pogut sentar les bases d'una organització política posterior, de què passaria, i són les bases d'una federació, d'estats, que serà la futura Iugoslàvia que ell manarà en tant que mariscal. Perquè, i de fet ell, el 26 de novembre de 1942 proclama proclama el 4 de desembre de 1943 proclama ja un govern provisional quan encara els alemanys estan per allà, no? I clar, els alemanys intenten capturar-lo, no hi ha manera, bueno, i les coses aquestes fan que quan s'independitza quan s'acaba la Guerra Mundial, Iugoslàvia passi a ser un estat independent. Les conferències de Teheran i les conferències de Yalta ho certifiquen, és a dir, li donen tot el suport. Però resulta que en Tito té bones relacions amb Stalin. I aquestes bones relacions amb Stalin fan que el 5 d'abril de 1945, just acabada la guerra, Tito signi un acord amb la URSS perquè puguin entrar les tropes, acabada la guerra, s'està acabant, puguin passar per Iugoslàvia i sense problemes. I, per tant, quan la guerra s'acaba definitivament, el país queda reunificat sota el govern de Tito, que estableix un règim socialista. Però un règim socialista que lentament es va desmarcant de la política russa, es va desmarcant dels estalinistes, fins al punt que les relacions entre Rússia i Iugoslàvia es trenquen. I el Partit Comunista Iugoslàvia és expulsat del Comitè Central. Tito crea una república, la República Federal Socialista de Iugoslàvia, formada per Sèrbia, Eslovènia, Bòsnia, Hercegovina, Croàcia, Macedònia i Montenegro, i inicia un moviment, s'ajunta amb líders africans o amb líders asiàtics, el moviment dels no arrenglerats. De fet, recusa la invasió d'Hongria, recusa la invasió de Iugoslàvia, recusa l'acció d'Afganistan el 1979 per part dels russos. Però, bueno, tot s'acaba en aquesta vida i, com dèiem, el 4 de maig de 1980 mor Tito a Ljubljana, la capital d'Eslovènia, deixant el país sumit amb una incertesa que va venir, de la qual va venir després, o van venir després, tot el fenomen de la guerra iugoslava, avui en dia aparentment superat.
You had a busy day today. in my hand.
De maig de 1941, el dia que l'emperador etíop Haile Selassie entra triomfalment a Addis Abeba un cop restablert com a negus d'Etiòpia. Haile Selassie era, es deia, en realitat, Tafari Makonnen, era fill del governador Ras Makonnen, que, quan mora a l'any 1906, deixa els fills sota la tutela del que aleshores era l'emperador d'Etiòpia, Menelik II, i el Menelik II els acull i els hi dona una educació occidental, especialment el Tafari, el que després serà l'emperador, aprofitant que en aquell moment està arribant el ferrocarril i els colonitzadors cristians francesos hi va fent. Quan, de tota manera, el Tafari té un germà gran, que és l'encarregat o és el que destinat a ser successor del governador, però quan aquest es mor el 1907, amb ell el fan governador de la província de Sidamo i l'envien cap allà. Però l'emperador està greument malalt i el noi decideix tornar a Addis Abeba per posar-se a costat de l'emperador, per cuidar de l'emperador, i allà es veu embolicat en les intrigues per la successió, perquè ja veuen que l'emperador està fotut, que s'ha de morir, està incapaç de parlar i de moure's, i al final arriben a un pacte, posen un regent, posen com hereu el cosí del Tafari, el Iyasu, i amb ell el fan governador del lloc on havia sigut governador seu pare, la província de Hararghe, el 3 de març de 1910. Però posen una clàusula de manera que ell no, hi ha cap no té cap possibilitat d'aspirar al tron imperial. Però ell tampoc ho vol. Se'n va cap allà, cap a la província aquella, i durant uns anys, reforma l'administració, la modernitza i totes aquestes coses. Amb el temps, però, les relacions entre ell i l'emperador Iyasu aquest es van deteriorant perquè l'emperador Iyasu s'acosta a l'islam i s'acosta als musulmans. I recordem que Etiòpia era cristiana, no catòlica, però sí cristiana. I aleshores entra en un cert enfrontament amb el Tafari i en un moment determinat li vol prendre el càrrec. El Tafari es nega a deixar-se'l prendre i sense voler, sense que ell en sigui conscient, promou un cop d'estat contra Iyasu que serà destituït el 27 de setembre de 1916 per haver-se passat a la religió islàmica i, per tant, haver apostatat. Les potències occidentals donen suport al moviment i la cosa acaba amb l'Iyasu aquest fora. Llavors posen com a emperatriu a la filla de Menelik, del Menelik II, el seu ditú, la seu ditú més ben dit, i amb ell, amb el Tafari, el fan príncep hereu i regent de la corona. Ell exercirà el títol de negus fins que el 2 d'abril de 1930 mori l'emperatriu i ell sigui coronat emperador el 2 de novembre d'aquell mateix any, amb el nom ja de Haile Selassie I. Ell seguirà la política modernitzadora de Menelik, farà entrar l'Etiòpia a la Societat de Nacions i el país anirà avançant. Però arribarà la, diguem-ne, les prequeles de la Segona Guerra Mundial amb la invasió italiana d'Etiòpia. Com que Etiòpia està a dintre de la Societat de Nacions, el Haile demana a la Societat de Nacions que freni Itàlia, la Societat de Nacions mira cap a una altra banda, el Haile se'n va a veure Gran Bretanya i li diu, escolti, miri, ajudi'ns, vostè que és una potència colonial, que té tot al voltant les colònies i tal, i els anglesos diuen, no, és que estem negociant amb Itàlia i tal. I, per tant, el que acaba fent el Haile Selassie és dividint i marxant, se'n va cap a Europa, s'estableix a Gran Bretanya, fins que a l'any 1941, quan esclati la Segona Guerra Mundial, allò en plan seriós, els aliats reconqueriran el país i li permetran, com dèiem a la introducció, el 5 de maig de 1941, retornar al seu país, entrar a Addis Abeba i ser proclamat el Negus, el rei, l'emperador d'Etiòpia. Allà hi regnarà sense problemes fins al 1960, quan un hereu seu, l'Asaf Bosen, un fill seu, intenti un cop d'estat i ell doncs, es torni més de dretes, per dir-ho d'alguna manera, i es posi enfront dels règims africans radicals, com ara l'Egipte de Nasser o el Congo del Lubumba, i lluiti per mantenir, diguem-ne, Etiòpia cap a l'Àfrica moderada, dintre de l'Àfrica moderada, fins i tot creant l'organització de la Unitat Africana que tindrà la seu a Addis Abeba. Però l'any 1962, l'expansió d'Etiòpia farà que s'annexioni Eritrea i comenci la guerra d'Eritrea, que portarà molta desgast al país i que farà que el 1974 els militars vagin a veure l'emperador i li diguin, escolti, faci un favor, apartis, i nosaltres agafarem l'autoritat, i així ens ho fan, i és destituït així formalment el 18 de setembre de 1973, es dissol el Parlament, es proclama la llei marcial i a partir d'aquell moment manen el general Benti i el coronel Mengistu i, de fet, l'emperador queda allà, però com a figura decorativa, fins que morirà a la presó el 27 d'agost de 1975.
Heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal.
Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final.
Pa' que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar
6 de maig de 1937. El dia que a Lakehurst, al Nova Jersey, s'incendia el dirigible Graf Zeppelin, provocant la mort de 34 dels passatgers que hi anaven a bord. De fet, l'incendi aquest podríem dir que és el certificat de defunció dels Zeppelins. Uns Zeppelins que, evidentment, som fills dels globus aerostàtics que, bueno, s'havien començat a fer funcionar durant el segle XVII i XVIII, però que el segle XVIII, a finals del segle XVIII, ja es comença a plantejar com que no vagin només portats per l'aire, sinó poder-los dirigir. De fet, el 1784, el francès Jean-Pierre Blanchard hi posa i incorpora un propulsor manual, amb el qual aconseguirà el 1785 creuar el Canal de la Mànega amb un globus que porta ales i porta un timó com si fos un ocellot. Però, clar, arriba l'època de les màquines, el segle XIX, i això s'ha de notar. El 1852, un altre francès, Henri Giffard, fa un vol amb un dirigible propulsat per una màquina de vapor. El 1883, el Gaston Tissandier hi aplica un propulsor elèctric. I al final, el 1887, un colombià, Carlos Albán, donarà el tom en aquests globus aerostàtics dirigits o globus aerostàtics impulsats, sigui per força de l'home, sigui per força de la llum o per força del vapor, és igual, creant un globus aerostàtic que té una envoltura metàl·lica per fora, que així això li permet no patir problemes de no tenir problemes d'estabilitat o de seguretat, però que ell es veu incapaç de desenvolupar i regala la patent a Ferdinand von Zeppelin, a l'alemany, el comte Ferdinand von Zeppelin. I aquest començarà el que podríem considerar l'època d'or del dirigible, per construint els seus primers dirigibles rígids. El dirigible tindrà una estructura bàsica fonamental i cilíndrica d'alumini, estarà protegida per roba i a dintre tindrà cèl·lules, celdes amb gas separades entre elles i llavors a la part de sota portarà aletes, a la part de darrere portarà aletes pel control i a la part de sota dues gòndoles, dos afegits enganxats allà grossos perquè a dintre hi pugui anar la tripulació i ocasionalment els passatgers. Aquest és l'esquema que tots tenim, la imatge que tots tenim del Zeppelin, aquella mena de puro immens que flota en l'aire i que sota pengen les dues cabines. Els italians, d'entrada, això té un ús militar. Seran els italians el que el 5 de març de 1912 estrenaran els primers dirigibles en la guerra que tenen amb els turcs a Líbia per poder, diguem-ne, veure des de l'aire les línies enemigues i, per tant, informar els seus exèrcits d'on està l'enemic, diguem-ne, no? Però serà a la Primera Guerra Mundial quan això agafarà tota l'empenta perquè s'ha de compensar la força naval britànica i els alemanys no pararan de desenvolupar els dits Zeppelin, adaptats a les coses militars, però també adaptats al transport de passatgers. De fet, els britànics són els primers que el 2 de juliol de 1919, un R-34 britànic, perquè cadascú va construint el seu Zeppelin, creua l'Atlàntic en doble direcció amb un total de 183 hores. Però és Alemanya que construirà els Zeppelins aquests, primer, que van començar amb el número 1, el primer que es va construir, i tots anaven tenint, veureu que darrere de cada Zeppelin hi ha unes lletres LZ, que vol dir el Zeppelin, número 1, 2, 3, i construeixen el Graf Zeppelin 127, que és un dirigible de passatgers que tindrà una important innovació perquè utilitzarà el gas com a combustible, la qual cosa li permet augmentar la velocitat, rebaixar el pes i, per tant, fer viatges molt més llargs. De fet, aquest Graf Zeppelin 127 és el primer que donarà la volta al món sense tenir problemes. I això portarà una certa eufòria al sector, tothom fa anar els dirigibles tal com volen, però comencen a haver-hi accidents per imprudència. I tothom, diguem-ne, es va encongint una mica, només els alemanys. I els alemanys estan tan convençuts que fan dos grans Zeppelins, l'LZ-129 Hindenburg i el 130, el Graf Zeppelin 2. I aquest, el Hindenburg, que és el primer que es posa en marxa, és una bèstia de 250 metres de llarg i 40 de diàmetre, que pot anar fins i tot a 135 km per hora. Té capacitat per 50 passatgers i 60 tripulants, fa el seu primer viatge el 4 de març de 1936, però amb l'inconvenient que els americans no li venen a l'heli que hauria d'anar dintre i l'ha d'omplir amb hidrogen, la qual cosa complica les coses. I, efectivament, el 6 de maig de 1937, el Hindenburg, que ha acabat de creuar l'Atlàntic, arriba a la base de Lakehurst, allà ha d'esperar perquè hi ha una tempesta amb llamps i trons, i quan al final s'acosta al lloc on amarren el Zeppelin, doncs hi ha un foc de Sant Elm a bord del Zeppelin, s'encén el Zeppelin, l'hidrogen explota, en 32 segons la cosa se'n va a fer punyetes, cau tota l'estructura que aixafa a la tripulació i els passatgers, només n'aixafarà 35 per sort perquè es trenquen els dipòsits d'aigua i això salva bastanta gent. Vist el desastre, el Hitler farà tancar ràpidament la flota de dirigibles comercials.
Mesurant les paraules, vaig flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten al món indecis.
Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit.
Però jo mai, 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 mai.
Quan tot s'enlaira, de quals somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes,
amb la por, navegant entre dubtes. Vaig somiant amb la teva escalfor i somiant que tu remes amb mi fins que aquella incertesa es fon quan se'ns creuen els camins.
Però jo mai,
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.